Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Avui, molta gent escolta la ràdio per mitjà dels dispositius mòbils. L'iPhone, l'iPad, el telèfon, per internet. Les pregàries arriben a llocs insospitats i poden ajudar persones ben diverses. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Final de la polèmica sobre el solar de les Corts. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana expliquem que la Fundació Sant Josep Oriol ha repensat el projecte respecte al solar de Barcelona del barri de les Corts, on construirà una residència per a gent gran amb 140 places. Hem tingut en compte que sigui un bé per al barri i que ajudi a la convivència veïnal, explica el secretari del Patronat de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, mossèn Josep Maria Jubany.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm anuncidats per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Maria Lourdes Oriol Rojas. L'escriptora ve a presentar-nos Encuentros y desencuentros, un recull d'entrevistes i diàlegs amb personatges que han estat un referent en la seva època. Maria Lourdes Oriols, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui contem amb una senyora que ha escrit un llibre que, en la meva opinió, és preciós, una senyora que ha estat molts anys en el món de la comunicació i que ha fet Encuentros y Encontronazos, que és la senyora Maria Lourdes Oriol Rojas. I avui tenim l'honor de comptar amb ella. I com cada setmana, doncs procedirem a fer-li les preguntes del seu llibret. És un llibret molt petit, té unes 200 planes, però és preciós i està molt ben escrit. I ara, doncs, com sempre, començarem. Què tal, Lourdes, com estàs?
Molt bé, i tu?
Doncs mira, aquí, esperant que tu vinguessis.
Moltes gràcies.
Aviam, la premissa de conèixer algú pel que escriu avui en dia és difícil, perquè tothom pot tenir un negre, no?
Sí, tothom pot tenir un negre, però hi ha un sentiment en determinats llibres que demostren que no hi ha un negre per entremig.
El periodista es porta la sang. ¿O no? Per mi sí.
No. Se nace y se aprende. O sigui, es neix amb l'instint d'escriure, però has d'aprendre a escriure.
Els teus articles periodístics els podem entendre com articles de la gana per lo malament que ho pagaven?
Oi tant. No pagaven ni un cèntim. O sigui, bueno, per això vaig deixar d'escriure en el periòdico i a del País.
En la revés està l'Udivi.
Amb la...
raresa.
Generalment, sí.
Vicente Aleixandre era un home complidor?
Sí, sense cap lloc a dubtes.
Oportunista per realitzar-se com a persones de bé?
No.
Devia ser tot un honor per tu fer-li una entrevista a Vicente Aleixandre, no?
Evidentment. No hi ha gaires premis Nobel en la literatura espanyola.
No donar cap importància a la feina feta Jo trobo que ha de ser greu, i veig que el senyor Àlex no ho feia, això, no? Ens ho expliques a la plana 8.
Bueno, aquesta persona era una persona molt tímida, molt especial, tota la seva vida molt delicada, de salut, molt tancada amb ell mateix i amb la seva, amb el seu entorn. Va arribar a la poesia per pura casualitat, pels amics, perquè van presentar la seva obra. Era una persona senzilla i oberta, i molt especial.
La salut espiritual és més important que la física?
Sense cap lloc a dubte. Un rotund, sí.
Sense voler, fas una entrevista a Miguel Hernández, tu.
Sí, bueno, surt reflexat.
No, però la fa... és preciós el que has escrit sobre ell.
Sí, és que per mi és un dels grans poetes.
Per què és maleïda la satisfacció?
Perquè tenim una cultura molt arraigada dintre, que ens han dit i ens han ensenyat que on està el plaer, amb tots els sentits de la paraula, està, diguéssim, o el pecat, o la contradicció, o el que no es pot fer. Acabo d'explicar-ho. Per exemple, inclús amb el menjar, quan menges alguna cosa que t'agrada molt, automàticament hi ha algú al teu costat que et diu això engreixa. O sigui, la satisfacció és algú que tindríem que propiciar, perquè és molt sana la satisfacció, en tots els sentits. El problema és que sempre tens algú o algú en el costat que t'està matxacant pel que estàs fent. Llavors, vull dir, això és un problema greu que tenim.
Jo he llegit a Pepe Carvalho. El primer llibre que va fer el Vázquez Montalbán jo devia tenir 23 anys o 22. Tu la vas dir, el primer que va
sí,
fer?
Sí, jo en tinc 57 ara. A mi és la persona que més m'ha sorprès de tots els que he conegut.
La Capilla Sixtina, jo me'n recordo de Triunfo. Jo no em vaig perdre mai cap article. Tu veig que fas esment. T'havies llegit-te'ls tots, no?
Sí. Sí.
Tenia una forma de saber menjar Vázquez Montalbán?
Vázquez Montalbán era la persona més respetuosa amb els animals i amb el medi ambient que jo he conegut. No té res a veure la imatge que donava amb la seva essència de persona. Sí, tenia una forma de menjar, li agradava menjar poc i bo.
No ens podíem imaginar mai que el plegaria el bulli, oi?
No, de veritat és que no. El que passa és que és una forma de plegar una mica encoberta, diria jo, eh?
Després, ara una pregunta una mica curiosa, no? Vázquez Montalbán tenia que tenir un pecul important per poder pagar-se segons quins restaurants, no?
Bueno, anava, que jo sàpiga, i anava dos o tres, només, eh?
Sí, però no eren baratos.
No, no eren baratos, però, bueno, també els promocionaven el llibre i suposo que també tenia compensacions.
No es coneix la cara poètica de Vázquez Montalbán, per què?
Perquè no ha hagut cap editorial que realment l'hagi tractada com es mereixia ser tractada. I era una persona extremadament tendra. Però és que a mi em va deixar atònita, perquè jo, ja ho dic en el llibre, tenia la impressió de que em trobaria amb un senyor com en Pepe Carvalho, més o menys, i no té res que veure. Era una persona extremadament amorosa, un gran pare, un gran marit, i sobretot amb un grau de sensibilitat espectacular, que dius, ostres, aquest és el senyor. En si l'anècdota del cotxe va ser molt divertida, la seva dona encara li recriminava en aquell llavors, no? De que va agafar els gossos, se'ls va ficar al cotxe, i va ser els primers que van estrenar aquell cotxe. Però ell adorava els animals. Llavors, això no ho sap quasi ningú, no? És una anècdota d'aquelles... Jo vaig establir una amistat molt íntima amb ell, molt maca, i era un senyor que el dia que va morir a mi em va deixar molt tocada, i, bueno, en si vaig anar a casa seva a parlar amb l'Anna, amb el Daniel, que era el seu nano, i, bueno, la vida.
Sense fama no es ven, oi?
No, sense fama i sense un padrí no es ven. Per molt bé que escriguis, o cantis, o ballis, o saltis.
Ja, bueno, clar que jo era molt jove, però a mi personalment em costava molt entendre Enrique Llobet, les seves cròniques. Veig que tu li fas com una mena d'homenatge. Bueno, suposo que ho devies entendre més bé que jo.
Jo l'entenia perfectament. Però per un motiu molt senzill. És que depèn de com entres en aquelles persones, arribes d'una forma o d'una altra. Enrique Llobet va ser el gran dramaturg que va tenir Espanya. Però va ser, sobretot, una persona intel·lectual. I això és important. I la seva dona el superava amb ell pels quatre costats.
Mitjans que deixin l'astre d'una forta dosi d'amargura. Què ens vols dir amb això?
Bueno. Per exemple, jo penso que quan intentes obrir portes, intentes promocionar algú que has fet, i et diuen, no, és que tu no coneix ningú, no, és que, vull dir, aquest senyor no pot rebre perquè és molt important, perquè està en un pedestal, perquè tal, perquè qual. Home, et deixa un sabor de boca molt amarg, eh? I després, a més, jo quan van retallar l'article de Vicente Alexander, em vaig sentir profundament ferida, però profundament, perquè és que les paraules d'aquella persona eren molt importants, el missatge que hi havia era tremendo, i en canvi, una columneta.
Lo negatiu no està al mig, sinó amb nosaltres?
Lo negatiu...
No està al mig.
No està al mig, evidentment que no.
Però si amb nosaltres.
Sí. O sigui, a veure, això és molt interessant. Depèn de com afrontes la vida correspon d'una forma o d'una altra. I tu tens que anar amb positivitat, perquè no ha de canviar el món, has de canviar tu. I és així radicalment. Per canviar el món, el primer que has de canviar ets tu i la teva visió d'aquest món.
Convertir el pensament en fugaz.
Sí, diuen que el ser humà només té 20 segons de... com es diu això? De, com, a veure, com ho diríem? La intel·ligència humana té 20 segons per fixar-se en algú. Això és molt fugaz. Si no captes en 20 segons l'atenció d'aquella persona o l'atenció d'un medi o l'atenció del que sigui, vull dir, automàticament no arribes, comences a parlar i aquí quedes. Amb la qual la vida és bastant fugaz.
Déu ens parla a través de les escritures. Parlem de les escritures en general.
Sí, i a través de moltes coses, eh? O sigui, no solament de les escritures, eh? A vegades també hi ha uns missatges brutals, eh? I me'n recordo de l'article d'Enrique Llobet, eh? Quan va passar que se li va morir el gos, passava per la carretera, sí, sí, van fer-ho impossible per salvar-lo. I van passar per una carretera, aquell gos havia viscut 16 anys entre cotons, i van veure un galgo, un gos, amb un lateral de la carretera, lligat amb una nau, i va pensar automàticament, de què em queixo? Si tu has viscut 12 anys, però has viscut entre cotons, mira com viuen aquests. Per mi és un missatge.
Qui li deia, Llobet, que arribaria a les últimes de Filipines?
Sobretot la seva dona i els seus amics, evidentment.
Nosaltres som el nostre enemic?
Íntim, sense cap lloc a dubte. Això ho va dir Antonio Gala, Enemigo Íntimo. Té un llibre preciós de poesia que es diu així, i penso que sí. L'únic que pot obstaculitzar a arribar als teus objectius ets tu. Tu tens a la teva mà el poder de poder arribar on vulguis. Si arribes o no, ets tu.
Carlos Barral és igual a Mediterrani?
Sí.
Eren sincers els articles de Carlos Barral per tu?
A mitges.
Quin any va parlar d'infidelitats Carlos Barral?
Pues aproximadament va parlar sobre el 96, por ahí.
Anar és arriscar. Un xic agosarat, no, això? Que anar sigui arriscar.
Depèn.
Depèn. Bueno, deixem-ho així, doncs. És acertada la definició de planeta per part de Carles Barral?
Sí, totalment. Per mi, sí.
Si l'univers no té límits, per què hem de limitar la nostra ambició?
Perquè som humans i no hauríem de fer-ho. Jo considero que no devem delimitar-nos a res mai.
No hi ha treballs dolents, solament actius dolents davant d'un treball. Això és molt gran.
Molt gran, és qüestió d'actitud. O sigui, tu pots fer que un treball en un moment determinat t'apassioni perquè tu t'has empenyat en que t'apassioni, encara que inicialment no t'atraigui aquell treball. Si busques la perfecció amb els treballs, vull dir, penso que arribes a disfrutar dels treballs. I aquí hi ha un exemple molt clar. Jo treballo per una consultora, jo em passaria el dia escrivint, però, evidentment, s'ha d'anar de menjar. Jo, el meu marit va morir ara fa 6 anys, amb un accident de cotxe, se'l van emportar per endavant, va saltar a la mitjana una furgoneta enorme i el va prestar literalment. Jo treballo amb una consultora des que tinc 22 anys, perquè sabia que d'escriure no es viu, de moment. Amb la qual cosa, a mi m'apassiona el treball que faig. És el que tu faries les 24 hores al dia? No, jo escriuria, punt.
Escolta, veig que tens una certa relació amb la família Obiols, no? I penso que no es va quedar massa calva, també, pensant la senyora Panella amb lo de la delinqüència, no?
Sí, sí, es va quedar... Estic d'acord, totalment, amb el teu comentari.
Amb el seu comentari és tan senzill, no?
Sí. A més, bueno, jo penso que ha tingut el recorregut que ha tingut perquè tampoc hi havia massa llums, si ho sento, però és el que penso.
De totes maneres, parles d'ella que disfrutava molt amb la seva feina, no?
Sí. Li agradava molt. Era una persona que l'ensenyament el disfrutava moltíssim. El que passa és que, bueno, el seu marit era qui era, no?
Sí.
I és qui és, o sigui que...
El pensament tendeix a transformar els actes?
Sí, sense cap lloc a dubtes, també.
Un pintor es té que valorar per l'obra, per la quantitat que hagi... no per la quantitat que hagi fet l'artista. És així, això?
Sí, per mi sí. O sigui, a vegades un pintor et fa un quadre increïble i allò val per tota la vida. I a vegades n'hi ha que te'n fan 200 i estan ahí amb una mediocritat absoluta, no? Home, un bon pintor generalment pinta, però tampoc pinta massa.
Veus a Sant Pere com un poeta. A mi em costa veure-ho, això.
Ah, no, jo sí, el veig.
I per què hi veus?
Perquè és el més humà de tots els apòstols que hi ha en l'Evangeli. És el més humà, el que cometeix més errors, el que plora més, el que lluita més. Vull dir, penso que estem molt reflexats amb ell.
Oliver, símbol de la pau, tota la vida, no?
Tota la vida.
Escopir el cel és una frase sefardí. Com és que ho has posat, tu?
Perquè el meu marit era judeu cristià.
Ah, veus, ja sabia jo que t'havia de pillar per algun lloc. Qui és en Joaquín, aquí? Perquè no n'hi treu l'aigua clara. Parles d'un Joaquín a la plana 131.
El Joaquín era un nano que me'l vaig trobar, que, vull dir, va haver una trobada una mica violenta, però després, actualment, és advocat de l'Estat.
Ah, bueno, doncs pues estupendo. No?
I l'hem ajudat i vam apoyar una criatura que estava tirada al carrer, no literalment, però sí que la seva família no tenia cap medi econòmic. I llavors, bueno, pues ella es va tirar el que va poder, no? Però ja quan el veies de cara, el veies amb aquell d'allò, amb aquella careta tan de criatura petita, sabia que no podia fer mal allò.
I, bueno, per fer-lo arribar a l'advocacia de l'Estat, té la marinera, eh? Mm. Vau fer una obra de campionat aquí, tu.
Sí, era molt intel·ligent. Jo em guio molt, curiosament, per la reacció que tenen els gossos. Jo sóc animalista, 1000%. Si un gos veus que té una reacció amb una persona que es posa en posició una mica d'alerta, aquella persona, cuidado. Si veus que el gos s'acosta, tonteja amb ell, automàticament te'n pots enfiar. Perquè té un instint que no tenim els humans. El senyor Rothschild tenia en el seu despatx, i això és una anècdota, tenia 2 rottweilers, una a cada banda, i estem parlant de gossos de 60 quilos, i quan entrava algú, ell no mirava que entrava, mirava la reacció dels seus gossos. Depèn de com actuaven els gossos, ell sabia perfectament si aquella persona era de fiar o no.
Què és el que vares escollir per ser l'home més ric del món?
La llibertat.
Perquè jo personalment el conec, el més ric del món. No sé si llibertat en té gaire, però...
Bueno, aquí està la comparativa d'home més ric del món. En aquell moment, quan es va escriure aquest article, el senyor que tenia major fortuna econòmica, que no vol dir que sigui l'home més ric del món, era el sultan de Brunei.
Sí.
El meu marit va fer la restauració del seu palau. I tota la cúpula del sostre era d'or. I el meu marit va dir, aquest senyor és un imbècil, paraules literals. Va dir, per què? Jo li deia, ojo, perquè aquest senyor no pots estar amb el cap per sobre d'ell, eh? O sigui, a veure que aquest senyor és molt perillós. I em deia, no, no, de perillós res, aquest senyor a l'or és un dels batalls més febles que hi ha. No pots posar una cúpula d'un edifici d'allò. Ell es dedicava a restauració de patrimoni artístic. I el va citar i tal... Llavors, aquest senyor anava a un casino i es gastava el que fos. L'home més ric del món no té límits, tot el món és seu, i el que escolleix aquest ser humà és la llibertat. La llibertat de decidir, llibertat de créixer cap a una banda o l'altra, i sobretot llibertat de pensament.
Prohibir l'entrada als menors, no et sembla que fa pudor de ranci, això?
Sí. Crec que són els pares els que tenen que... prendre aquestes decisions.
I ara dius una frase preciosa, que, bueno, a mi, des de luego, m'ha encantat llegir-te-la. L'antiquari és un col·leccionista nat. És molt bonic, això. D'on ho vas treure? O t'ho has inventat tu?
No, no m'ho he inventat. Ho vaig treure de l'entrevista que li vaig fer al senyor que va crear el Centre d'Antiquaris de Barcelona. Perquè quan venia algú... El meu marit col·leccionava bastons i me'n recordo amb un bastó que jo li deia, bueno, ven-me'l, per favor. És que em sap tan de greu desprendre'm d'algú, perquè ell era un col·leccionista nat.
Ja. Yeah. Bien comprar, bien vender, eso es saber. Perquè en català no em quedava bé, tu.
Sí, és cert. Aquí estem parlant del món dels antiquaris. Vull dir, si tu compres econòmic, pots vendre més econòmic. Si compres amb preus molt elevats, obligatòriament, si t'interessa aquell producte, has de buscar un client que ho pagui.
Homo sapiens, nada sapiens. Per què?
Perquè si et fixes, si ens fixem tots, anem repetint amb una cadena tots els errors que han comès els nostres antepassats. Vull dir, és així. O sigui, caiem sempre amb la mateixa, amb els mateixos errors. El que està passant actualment amb els refugiats, les guerres... Jo tinc un fill que és a Síria, van matar tota la seva família, va caure una bomba, va estar en un hospital 7 mesos, vull dir, ara té 7 anyets, va arribar en 4. Llavors és que dius, bueno, és que no aprenem mai, no aprenem el fanatisme, el jihadisme... Això et fa que siguis sapiens? No.
Comença a ser dubtós, no?, que el món sigui dels joves.
Jo crec que no ho és.
Vale, menys mal que trobo algú que em dóna la raó. Però és que ho dius tu, eh?
Sí.
Pierre Cardin, a part de modisto, és filòsof, no?
Sí, totalment.
El vas conèixer personalment?
Sí. A més, era una persona, és una persona, ara ja és molt gran, però extremadament sensible. A mi m'agrada la gent sensible.
Ja, ja. Bueno, doncs fins aquí. Encuentros y encontronazos pretén ser el pagament del deute d'un grup d'il·luminats que per alguns tenim. Que imaginar una obra és molt curiosa. Llegiu Encuentros y encontronazos de María Lourdes Orriols Rojas. És preciós.
décida quem se recusa. Quem procura, quem alcança. Quem defende, quem acusa. Quem se gasta, quem descansa. Quem faz nós, quem os desata. Quem morre, quem ressuscita. Quem dá vida, quem mata. Quem duvida e acredita. Quem afirma, quem desdiz. Quem se arrepende, quem não. Quem é feliz, infeliz. Quem é, quem é.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
Thank you.